Seran exents d'aranzels si implanten les seves fàbriques en territori nord-americà. Fins aquí les notícies de la una d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública, a l'informatiu migdia de les dues. Adeu.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Amb tu. Gràcies.
A Ivetres Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia. Benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat, avui abordarem el programa la importància de l'esport en el nostre dia a dia, com hem passat a ser una terra de campions, de grans marques i èxits esportius professionals, a apostar també per l'esport amateur al nostre dia a dia. Qui no fa esport pràcticament a diari avui en dia, les generacions actuals, es cuiden molt. L'esport, ara que en pocs dies arribarem a l'estiu, pot ser una identitat personal, un estil de vida o un ingredient indispensable pel que es coneix com l'operació biquini o operació estiu. De tot això en parlarem amb dos grans professionals, com són el doctor Gonzalo Barrantes, metge esportiu, i Eduard Nicuesa, fisioterapeuta. També conversarem amb el metge endocrí Antel Pujol, qui passa consultes en Llatze sobre els riscos que té per la salut les dietes i l'entrenament extrem quan s'acosta a l'estiu. És l'operació biquini, quan pensant només en això, en posar-nos el banyador i estar contents en nosaltres mateixos, en la nostra autoestima, a la platja o a la piscina. Així que tindrem més temes avui a Vida Saludable, no perdem més temps, començant ja el nostre programa d'avui. Siguin benvinguts. Avui el nostre programa girarà envers l'alimentació i l'esport, sobre els límits als quals les persones posam el nostre cos aquest dia pensant en que ve l'estiu, en l'operació biquini. Abans, però, volen xerrar de dolor. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Així es volen conèixer una mica més com funciona la unitat de teràpia de dolor crònic de l'Hospital de Manacor. Per això ja ens escolta l'infermera d'aquesta unitat mencionada, Chantal Magrinyà. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és la unitat del dolor crònic?
La unitat del dolor crònic del servei és un servei de l'hospital que avalua i tracta el dolor crònic. El dolor crònic és el dolor que dura més de 6 mesos i que no és oncològic i afecta molt a la qualitat de vida del pacient en tots els àmbits, en el laboral, afectiu i social. Per això és molt important un bon maneig dels pacients per mantenir una bona qualitat assistencial. La nostra unitat de dolor crònic de l'hospital és un equip de professionals de la salut, com ara metges especialistes, que són anestesiòlegs i infermeres. I intentem proporcionar un abordatge integral en la salut del pacient amb dolor crònic.
Chantal, i com pot explicar el paper de l'infermera en aquesta unitat? Quines són les seves funcions, principalment?
Les funcions de l'infermera és donar un suport al pacient per ajudar-lo, sobretot, a conèixer la malaltia i també els hi fem tractaments com a acupuntura, els hi fem auriculoteràpia, reflexologia, tractaments així com a complementaris de la salut, però sobretot els hi fem com un tratge a mida de lo que seria trobar les eines per la seva pròpia salut, o sigui, per trobar-se el millor possible dintre de la seva situació de dolor.
I quins pacients atenen? Quines patologies més habituals veuen?
Nosaltres, bueno, jo parlaré dels pacients d'aquí, de la consulta d'infermeria, perquè les del metge anestesiòleg és una mica diferent, ¿vale? Nosaltres ara, actualment, el 70% dels pacients tenen fibromiàlgia, encara que també venen pacients amb lumbàlgia i cervicàlgia crònica, però majoritàriament ara estem rebent pacients amb fibromiàlgia.
I com es tracta, i que és la fibromiàlgia tan, tan coneguda per la societat, desgraciadament, és una patologia de la qual vostès tenen una consulta referent a l'Hospital de Manacor?
Bé, ara pràcticament el que és la unitat de dolor crònic d'infermeria s'està com a especialitzant en aquest tipus de patologia. La fibromiàlgia és una malaltia crònica que causa dolors musculoesquelètics, generalitat, cansament intens, problemes per a dormir, ansietat, pèrdua de memòria. I nosaltres a la consulta el que oferim, a banda de totes les teràpies complementàries que abans he mencionat, els hi donem, estem fent un programa de 6 sessions per als pacients, i aquest programa consisteix en el primer dia realitza com una entrevista amb les necessitats específiques de cada pacient i es fa una avaluació integral sobre la malaltia. Els hi donen també recursos, com per exemple l'Associació de Fibromiàlgia, que es diu AMASC. Els hi donem uns llibrets i uns consells per al pacient, això el primer dia. El segon dia s'incorpora l'exercici físic, que és molt important a la fibromiàlgia, però ha de ser molt ben adaptat. Després també el tercer dia parlem de l'alimentació, de l'índex de massa corporal, el plat saludable, la dieta antiinflamatòria. El quart dia els hi parlem de relaxació, es fa una introducció a aquesta tècnica de mindfulness, els hi fem 3 tallers presencials també en grup de mindfulness. El cinquè dia treballem el tema de la son i al final es fa una valoració a veure si han integrat totes aquestes eines de salut que poden ajudar en el pacient a l'autocura i aconseguir el màxim d'independència del malalt envers el sistema de salut. A la vegada donem al pacient el poder de la seva salut. Es tracta d'empoderar. I actualment estem treballant amb pacient actiu. Ja portem 4 tallers fets amb pacient actiu.
Aquestes eines de salut que comenta vostè, que ha explicat,
sí,
les converteixen en tallers, interpretam. Quins tallers fan i en què consisteixen exactament?
Bé, fem tallers, alguns... No, o sigui, tot el que he explicat abans són visites individualitzades, vale? No són tallers, els tallers van a banda d'aquestes visites individualitzades. Després, els tallers són de mindfulness, que el fem a l'hospital, i els altres tallers els fem amb pacient actiu, que és un programa de les Illes Balears que forma part del pla d'atenció de les persones amb malalties cròniques del Servei de Salut i que té com a objectiu principal millorar la salut dels pacients amb problemes de salut crònics. En el nostre cas seria la fibromiàlgia, ¿vale? I un pacient actiu és una persona que, tenint la malaltia, és capaç de gestionar-la en el seu impacte físic, emocional i social, i dona a conèixer aquestes eines per a la salut. És el mateix pacient que dona classes en els pacients.
I què ha de fer un pacient que estigui adscrit a nivell de població a l'Hospital de Manacor si té dolor crònic per ser atès en aquesta unitat?
Bé, es pot accedir a través del metge de capçalera. Principalment és el que rep majoritàriament els pacients amb dolor crònic. Però també a través dels especialistes, com ara el traumatòleg o un reumatòleg, un rehabilitador o un neuròleg. Sempre és el metge el que ha de fer la derivació a la nostra unitat.
Sí. Bueno, molt ben explicat tot com funciona en aquesta unitat, així que moltíssimes gràcies per aquesta petita entrevista, Chantal Magrinyà, infermera de la Unitat de Teràpia de Dolor Crònic de l'Hospital de Manacor. Fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, Laura, ara que no en sent ningú, estàs immersa en l'operació biquini?
Jo sí, però des de tot hivern.
Sí? T'has cuidat?
M'he cuidat.
Fas esport?
Faig esport.
Bé, ara coneixerem que no s'han de fer extremismes ni en la dieta ni en l'esport, pensant en l'estiu, aquí a Vida Saludable, en uns segons, amb protagonistes de molt de rigor.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'espectacle abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Queden exactament 4 setmanes perquè arribi l'estiu, per això, si vostès fan una ullada a qualsevol gimnàs o en zones a l'aire lliure on se fa esport, veuran que hi ha overbooking. Si les illes destaquen per ser una comunitat amb molta demanda d'esport amateur, el bon clima i l'arribada de l'estiu augmenta la gent que practica activitat física.
El problema no és tant qui fa esport tot l'any. El problema ve quan molta gent o bé puja el nivell d'intensitat a l'hora d'entrenar o directament ara es posa a entrenar a correcuita pensant que arriba l'estiu. És el que es denomina com a operació biquini o operació estiu. Fer un esport extrem, una alimentació o dieta extrema pensant en recuperar la silueta per anar a la platja. D'això i de la importància de fer esport per a la nostra salut, conversam ara mateix amb els dos protagonistes que tenim aquí als estudis d'IB3 Ràdio.
Xerram en primer lloc del doctor Gonzalo Barrantes, llicenciat en Medicina i Cirurgia General per la Universitat Autònoma de Barcelona. A la unitat docent de Vall d'Hebron és especialista en cirurgia ortopèdica i traumatològica per l'Hospital Peset de València. Lidera la unitat de Pie i Tobillo, ubicada a Clínica Roger, en l'actualitat. És cirurgià ortopèdic i traumatològic, ha fet feina a Son Llatze i Sant Joan de Déu. Ha estat també responsable de serveis mèdics de l'Electric Balears, però també té molta experiència en esport d'elit, com és el cas del ciclisme. Benvingut, doctor.
Bon dia, moltes gràcies.
Vostè predica en l'exemple, fa esport online perquè el coneixem.
Ho intento, no tot el que m'agradaria, perquè el temps és el que és, però m'agrada, m'encanta, sí.
Encantada de tenir-lo aquí a IB3 Ràdio.
El doctor Gonzalo Barrantes ve acompanyat per Eduard Nicuesa, diplomat en fisioteràpia per la Universitat de Vic, postgrau en fisioteràpia de l'esport, màster en acupuntura i ha cursat massatge transversal profund ciríacs, lliberació miofascial de ciríacs, tractament d'alteracions neurològiques i abordatge de la síndrome del dolor miofascial. També té un curs en neuroestimulació percutània i és expert universitari en ecografia musculoesquelètica. La seva trajectòria és brillant. Ha fet feina a la Federació Catalana de Bàsquet, a la Copa del Rei de Vela, a clubs de bàsquet, a l'Atlètic de Balears i ara és copropietari de Recupera-te, una consulta de fisioteràpia. Benvingut, Eduard.
Moltes gràcies, bon dia.
També fa esport, imagina vostè.
Sí, sí, intentem, fem el que podem. Cap esport en concret, però alguna cosa d'activitat física, sí.
A veure, pregunta per tots dos. Els experts en medicina esportiva, prevenció, tractaments, els hi molesta quan la gent diu estic en mides operació biquini, ara comença a fer esport. Això és contraproduent per la salut?
Bueno, jo sóc una persona positiva i crec que tota la gent que comença ha de tenir aquest... període per establir un hàbit i a partir d'aquí, doncs, jo crec que és beneficiós. Començar i deixar-ho és el que no hauríem de fer.
Eduard?
Sí, està clar. El tema de l'operació biquini seria, anem a dir, com un objectiu a curt plaç. S'hauria de veure com es gestiona, però fer activitat física, evidentment, pues sí, sempre a favor, clar.
Jo deia que si els hi molesta, perquè després venen les lesions, perquè és un poc absurd intentar perdre 10 quilos en mes i mig o en un mes, fer un canvi radical pensant només en el banyador, que després poden xerrar que, evidentment, l'autoestima de cadascú per la seva salut mental també és important sentir-se còmode, però igual has de pensar ja en canviar uns hàbits pensant en 2026 si tu vols un cos, una silueta adequada i no córrer i posar risques de la salut.
Sí, sí, està clar. Com dic, depèn de l'objectiu. L'operació biquini pot ser real o pot ser absolutament irreal. Com tu dius, pretendre perdre 10 quilos en jo què sé, en unes setmanes és una bogeria. O sigui, és sinònim de lesió, pràcticament.
Doctor?
Absolutament d'acord. No? Hem d'establir un hàbit saludable, i això pues, no casa amb intentar un objectiu de 10 quilos, que és l'exemple que estàs posant, en un període curt, per un tema de salut cardiovascular, per un tema de salut física, per un tema de salut osteomuscular, el risc és elevat. I, malauradament, hi ha molta gent que ve en això i després ens trobem a les consultes amb les conseqüències, que és el que hauríem de no caure. No? L'hàbit és el que hem d'intentar i tenir un hàbit ens costa, no? Diuen 21 dies, més o menys, pues, almenys intentar allargar-ho.
De totes maneres, doctor, fer esport és salut i per rendir sempre es va marcar-se un objectiu, sigui baixar de pes per millorar la nostra salut cardiovascular o guanyar massa muscular per tenir més força i equilibri. Les metes en l'esport són necessàries, realment?
Jo crec que ajuden. El no tenir metes a la vida sempre és un problema. no? No tenir cap objectiu, doncs, ens pot portar a la desídia, no? A la búlia, al tenir, no, al deixar-nos emportar per al dia a dia. Tenir un objectiu amb qualsevol cosa, i en aquest cas amb l'esport, és important. Ens ajudarà a assolir un nivell de compromís més elevat. I al final cerquem això, compromís, hàbit.
Eduard, i vostè què opina com a fisioterapeuta?
Sí, per suposat, estic absolutament d'acord. Hem de tenir objectius, ja estiguem fent un esport, estiguem fent activitat física o, bueno, en altres aspectes de la vida, per suposat, però hem de saber quin... O sigui, hem d'establir objectius realistes. Aquest és, per mi, la base del tema, no? Ser realista amb l'objectiu.
Ja que els dos sou especialistes en esport, quin entrenament recomanen a la població? Força, resistència, cardiovascular, core, HIIT... Hi ha infinitat de tipus d'esport. Sí. Eduard?
Bueno, lo ideal, com sempre, com amb tot, és intentar mesclar-ho tot. Poder fer feina de força, poder fer feina de resistència, és clau. Són dos aspectes diferents, crec que aporten beneficis diferents, i bé, pues està bé, en la mesura de lo possible, intentar mesclar-ho lo millor possible. Jo tinc la meva preferència.
I quina és la seva?
Per mi, la força. Sí, els entrenaments de força aporten molt més, crec que a llarg plaç aporten molt més, i per tant, bueno, elegeixo la força.
Doctor, i vostè, des de la visió de la medicina?
Bé, jo crec que hem de fugir de modes, no? De repente, no, surt un instagramer, un influencer, i comença a preconitzar un entrenament nou, perquè és... La carada és una cosa que mai s'ha vist, els resultats. Bueno, hem de adequar els entrenaments als objectius i a la nostra fisiologia o al nostre cos, no? I des d'aquest punt de vista, cercar el que és saludable per nosaltres. Cada moment de la vida té unes característiques, i els joves són capaços de fer uns tipus d'entrenaments que jo ja a la meva edat no podria fer, i que probablement una persona de 70 anys no podrà fer els meus. Però important és ser actiu i cuidar-se. I això és el que és arribar a la salut a través de l'esport, i és el que a mi m'agradaria posar en valor, independentment del que fem.
Diu vostè molt bé les modes, però és que clar, és que avui en dia que... tenim tot molt d'estrès, conciliar, fer feina, córrer d'aquí per allà. Tens ara mateix a la base qualsevol gimnàs una classe de 30 minuts de Hyrox, de CrossFit o de Calistènia, que s'ha posat molt de moda, on realment tu surts a la dutxa que ho ha ordenat tot. Què es pot tens? Sí, però és molt intens, eh?
Sí. Bueno, l'esport d'alta intensitat i breu té uns beneficis a nivell d'estímul hormonal, uns beneficis a nivell d'estímul muscular, uns beneficis a nivell d'estímul cardiovascular, però hem de ser conscients dels nostres límits. És a dir, no, jo no puc fer avui per avui ficar-me en una classe de Hyrox, perquè els 10 minuts estaré al terra, i no és bo per jo. Pues, bueno, si jo vull fer això, m'haig de posar en forma per fer esport. És una frase que a mi m'agrada molt. No faig esport per posar-me en forma, sinó posar-me en forma per fer allò que m'agradaria disfrutar i gaudir. Perquè patir està bé, a mi dins de l'esport, el ciclisme és un esport que m'agrada molt, i és patiment, però t'has de posar en forma per disfrutar-ho, no patir.
Se sol dir, Eduard, hi ha una fama que el CrossFit no agrada als fisioterapeutes, que lesiona molt les articulacions...
Bueno, depèn. Sí, igual sí que els agrada, perquè al final...
Que no agrada de cara als pacients, no? Que arriben allà i diuen, clar, sí. És que t'has passat.
Sí, bueno, és el que sol passar. A més, sempre té aquesta fama com de que és molt lesiu i demés. Jo no estic massa d'acord amb aquesta afirmació, perquè és veritat, pot ser molt lesiu si tu el converteixes en lesiu. Si és una... treballes primerament bé la tècnica, fas una bona fase d'aproximació al rendiment que tu vulguis, doncs, bueno, aquí estàs evitant moltíssims de problemes. Però normalment, com has dit abans, tenim difícil conciliar, busquem entrenaments ràpids, no estem molt ben ubicats en on és exactament el nostre nivell, i a vegades podem apretar més del que... o apretem més del que realment som capaços, no? I aquest és un dels problemes.
Vostès tots dos aquí, conec personalment de fa anys, sé que l'esport és molt important, però que és un binomi amb alimentació, que ho tenen molt clar i ho duen vostès a la seva pràctica personal. És impossible tenir un rendiment esportiu bo, una bona silueta, sense una alimentació equilibrada, no? Si no menjant bé.
Home, és ben complicat. Sí, és ben difícil, sí. Bueno, com altres cosetes, no? Per exemple, el descans, la hidratació, tots aquests factors són importantíssims. Bueno, pues, és un mes, és una coseta més.
Doctor, alimentació?
bàsic, no? Una bona alimentació és bàsica, no només per l'esport, sinó en general per la nostra vida i vida saludable. I torno a insistir en fugir de modes. No? Hi ha moltes modes de nutrició, de dietes, de gent que te ven uns resultats a curt termini. No, al final hem d'evitar l'efecte rebot, no? I això és important.
A veure, pregunta per tots dos, xerrant d'alimentació i de modes. Què opinen de la suplementació? És necessària? No és necessària? Es tiràs d'on ves? Dóna resultats?
Això és ben controvertit, no?
Molt controvertit.
Sí, sí. Jo soc partidari, però és opinió personal absoluta. Si dus una bona alimentació, ben equilibrada, incorpores tots els nutrients i micronutrients que has d'incorporar, que són necessaris, no crec que sigui tan important la suplementació. Diferenci xerrant d'esport d'alt rendiment o alguna cosa d'aquestes, però en el dia a dia, me sembla que una bona alimentació és suficient.
Ni tan sols creatina.
Molt de moda,
una
també.
Paraula molt,
sí,
màgica.
Exacte. Molt màgica. Sí, jo estic d'acord. Jo amb els nutricionistes amb els que he tractat i amb els que col·laboro a nivell d'esport professional, doncs sempre m'han dit, escolta'm, si tu t'alimentes bé, descanses bé, fas l'esport com toca, doncs probablement poca nutrició, et dic, poca suplementació necessites. De fet, nivell d'evidència 1A, que és el que ens agrada als metges, hi ha 5 suplementacions que estan realment suportades o subjectades per l'evidència científica. Una d'elles és la que acabes d'anomenar. Però en el dia a dia, amb una alimentació correcta, amb una bona aportació de nutrients, molt poca gent en el dia a dia necessitaria una suplementació. Una altra cosa molt diferent, com hem dit, és el esport d'elit.
Mm-hmm. Vostès que saben de medicina esportiva, de prevenció, de tractament de lesions, ara els gimnasos i els carrers estan carregats de gent fent esport. Posen el cos massa al límit?
Sí, no tothom, evidentment, no tothom, però sí que hi ha gent que posa el cos massa al límit. Bueno, ara fa, no vull criticar, però vull destacar, hi ha la prova del camí de cavalls de fa 3 setmanes, Bueno, la prova més llarga és córrer 185 quilòmetres. Bueno, o sigui, crec que queda tot dit, no?
Sí, 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 sí.
Ens fa mandra fer-ho amb el cotxe, ens fa mandra, no? Fer 185 quilòmetres, bueno.
Bé, mentre seguim amb aquesta doble entrevista, el metge esportiu Gonzalo Barrantes i el fisioterapeuta, també expert en pacient esportiu, sobre els excessos de la gent, que en xerràvem quan fèiem esport a contrarrellotge, pensant només en el calendari, i en la silueta i l'anomenada Operació Bikini, incorporam una tercera veu.
Xerràvem d'un altre professional de prestigi, com és el doctor Antel Pujol, metge endocrí de l'Hospital de Sant Llàtzer, en consulta pròpia i privada, com Gonzalo Barrantes i Eduard Nicuesa, està molt acostumat a tractar amb esportistes d'elit i també com ells. Prediquen l'exemple, perquè és un gran esportista. Molt bon dia, doctor Antel Pujol, com està?
Molt bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Ja han tingut alguna conversa amb vostè? És imprescindible avui en dia connectar esport i alimentació si volem rendir i resultats i sense deixar de banda la salut, que és important?
100%, no? Abans hi havia aquest mite de si la nutrició era més important que l'esport o l'esport era més important que la nutrició, i ara sabem que són dues coses, com dic jo sempre, que són 100%, no? És tan important fer un exercici adaptat a la persona amb una correcta programació com tan important és, a nivell nutricional, donar els nutrients que el nostre cos necessita per poder rendir i sentir-nos bé.
Dit d'una altra manera, si mengem malament, sigui poc o molt, amb una dieta extrema, o si mengem ultraprocessats, bolleria, alcohol, difícilment tindrem els resultats esperats i difícilment arribarem en aquesta famosa operació estiu.
Serà molt difícil, però és que, a més, és vera que l'esport és un gran protector. Jo diria que és la intervenció número 1 anti-aging i és la intervenció número 1 per millorar la nostra salut i prevenir malalties, però així tot, la nutrició té un pes molt important. I clar, malgrat que fèiem esport i ho fèiem bé, si no ens alimentem correctament, els efectes positius i els beneficis que podem obtenir de l'esport se redueixen considerablement.
Molt bon dia, doctor Antel Pujol. Home, en aquestes dates, a poques setmanes de l'estiu, comença la població ja a mirar que té el plat, alerta que m'he de posar el banyador. Tothom se vol sentir amb l'autoestima alta quan anem a la platja o a la piscina?
Sí, tothom se vol posar en forma, i jo el que sempre explic, que això és una marató i no és un sprint. És a dir, quan volem aconseguir un objectiu a nivell físic o a nivell de rendiment, sempre hem de pensar a llarg termini i hem de pensar que són hàbits que ens han d'acompanyar en el nostre dia a dia i que realment, si no ho incorporam d'aquesta manera, els resultats no ens duraran a llarg termini. És a dir, si jo faig una cosa molt extrema, probablement podré seguir-ho durant un període curt de temps, però, en canvi, a llarg termini serà impossible continuar-ho, no? I què passarà? Que potser aconsegueix que aquests resultats per aquest estiu, posem per cas, però després l'estiu que ve tornaré a estar en les mateixes circumstàncies i cada vegada m'acostarà més, perquè sabem que el nostre cos cada vegada li costa més perdre pes quan necessitam fer molts de processos de pèrdua de pes, no? Així que sempre és millor mirar a llarg termini i intentar tenir uns hàbits que ens acompanyin durant l'any i que l'esport i una correcta nutrició formin part del nostre dia a dia.
Clar, per tant, què opina vostè de l'operació estiu o de l'operació biquini, com n'estem parlant? De la frase, estic passant una femada. És contraproducent, idò?
És contraproducent, 100%. Jo, mirau, a mi m'agrada enfocar-ho sempre com una oportunitat, no? És a dir, jo tinc un objectiu a curt termini, però he de dir, vale, això és una oportunitat perquè per canviar hàbits. I potser aquest estiu no arribaré en la condició que m'agradaria, però sí que tinc l'oportunitat de canviar hàbits, de millorar la meva nutrició, de millorar el meu entrenament, i potser per l'estiu que ve, o per què no, per Nadal, perquè al final no tot s'acaba en l'estiu i en Lluís Tipín a la platja, sinó en estar més sans, doncs potser per Nadal ja he aconseguit un resultat molt bon, i a més ho he fet d'una manera que no he passat gana, que he disfrutat del procés, m'he enamorat de fer esport i d'incloure-ho en el meu dia a dia perquè me sent millor, i a més també he vist que amb una alimentació de qualitat doncs també me sent millor en tots els sentits, no? Així que jo m'agrada veure aquestes coses com una oportunitat i, òbviament, ho hem de reconduir sempre cap a una vida saludable, mai tan ben dit, vale? I trobar la manera d'incorporar aquests bons hàbits de la nostra vida, clar.
Doctor, ara estan conversant d'aquí els estudis de ràdio amb el doctor Gonzalo Barrantes, metge esportiu, i amb el fisioterapeuta també especialitat en medicina esportiva, com és el senyor Eduard Nicuesa. I xerraven de la importància de la suplementació, hi ha cert debat. Ells dos coincidien en que si tens una alimentació adequada, un descans adequat, que igual no és necessari, i també el doctor Gonzalo Barrantes deia que no tots els suplements tenen evidència científica 1, que és la màxima. Per exemple, xerraven de la creatina. Què n'opina vostè?
Mireu, jo en els suplements m'agrada ser molt minimalista, també, estic molt d'acord amb aquesta opinió, i penso que sempre ens hem d'assegurar que siguin suplements amb evidència científica, de qualitat, i que a més siguin suplements amb dosis efectives, perquè el que veiem moltes vegades és suplements que estan infradosificats o que duen 1.000 d'ingredients que no tenen evidència científica i moltes vegades en dosis incorrectes, no? Per tant, els missatges són, hi ha pocs suplements que funcionen i en el cas que usem algun suplement, sempre és important que se faci amb una quantitat de suplement adequada i segons el context de la persona, perquè hi ha suplements que, per exemple, poden tenir sentit en un corredor de distància o d'ultramorató i, en canvi, una persona que fa un esport de força o un esport tipus CrossFit o Aerox potser no té tant de sentit, no? Així que, bé, els suplements pens que, de forma general, a vegades s'entenen com un atajo, no?, i com una manera més ràpida d'aconseguir resultats, però realment és, com dic jo, la punta de la piràmide i realment doncs sempre ha de ser de la darrera cosa que ens haguem de preocupar. El primer és les bases, nutrició, descans i alimentació. Mm. I exercici, perdoneu.
Tornant a això de la pressió biquini, això d'intentar perdre en poc temps 10 quilos té molt de riscos, per exemple, dèficit de nutrients, l'efecte rebot, no?
Correcte, correcte. És a dir, jo sempre ho dic que això és la recepta en el fracàs, no? Intentar perdre tant de pes en poc temps. Tenim des de dèficits nutricionals, hem dit des de la consulta des de dèficits de vitamina B12, anèmies, després també problemes hormonals que molt generen aquestes pèrdues de pes ràpides en homes, baixades de nivells de testosterona, baixades de líbido, amb el lòter, doncs, problemes de menorrea, és a dir, les conseqüències negatives per la salut són una realitat. I a més el que vos comentava, no? Aquest fet de fer aquest jo-jo, no? Ara perd molt de pes, ara el torna a guanyar, ara en perd. Això el que fa són dues coses. Primer, que a llarg termini serà que sigui molt més complicat perdre pes, és a dir, cada vegada mos costarà més, no? I després, el segon fet és que generam una relació a nivell psicològic i emocional doncs molt dolenta, tant en l'exercici com en la nutrició. I en el final, com vos deia, a part d'aconseguir doncs, l'objectiu estètic i de rendiment que vulguem, en el final han de pensar que això també és salut.
Doctor Mem, recomana vostè no pujar la bàscula cada dia si volem perdre pes? Pot arribar a ser una obsessió insana?
Pot ser una obsessió insana i, a més, és que no és precís, perquè el meu pes d'un dia a l'altre se veurà molt influenciat per molts factors. Per exemple, si he anat, si he anat de ventre amb regularitat o no, la quantitat d'aigua que he begut, la quantitat de sal... Per tant, el pes que jo veig d'un dia en el següent fins i tot no és un pes real. Està molt influenciat per factors que no depenen de la nostra composició corporal. Per tant, el que jo sempre recomano és, si volem fer una medició, per exemple, cada 5 dies o cada 7 dies, sí, però també, jo sempre dic, la bàscula només és un punt més de referència, perquè nosaltres sabem, doncs, la roba, no? La roba també, quan mos posen la roba i deim, uep, doncs, la cintura m'avalla un poc més, o, per exemple, quan vull guanyar massa muscular, la camiseta me queda una mica més apretada, no? Després també, sobretot, jo poso molt d'èmfasi sempre en com ens sentim. És a dir, una persona que està perdent pas, que està perdent greix, en el pas del temps, se sentirà millor. Per tant, això també és un bon marcador dels objectius que estem aconseguint, no? Per tant, la bàscula és només una referència més de totes les coses que hem de tenir presents a l'hora de millorar el nostre físic, el rendiment i la nostra salut, clar.
Mm-hmm. Tot amb una pregunta. Una altra pregunta. Vostè com a endocrí segur que ha vist la consulta o inclús ha receptat aquestes famoses injeccions per perdre pes. Troba vostè que tornar a les modes, etc., que se fa bon ús per la població en general que vol perdre pes d'aquesta medicació?
Bueno, és una medicació que, com totes les medicacions, tenen efectes adversos i, com totes les medicacions, doncs, també poden tenir el seu potencial ús. Jo, per una operació biquini, no seria una eina que utilitzaria. De fet, jo sempre ho dic, aquestes eines farmacològiques poden ser útils en contexts concrets, però això mai han de substituir els hàbits. És a dir, necessitem entrenar, fer entrenament de força, entrenament cardiovascular, i necessitem menjar bé, no? Per tant, quan els usam ha de ser sempre en el diagnòstic i la prescripció d'un professional, i sempre a la vegada també han d'anar acompanyades d'aquest canvi d'hàbits, perquè si no farem el tractament farmacològic i quan el deixem tornarem a recuperar aquell pes que hem perdut, no? I en el final això és el que no volem.
Doctor, i què li diu quan sento una frase en el seu entorn d'amics que diuen, ah, ja no rip enguany, ja supressió estiu per l'any que ve, mentre té un dònut a sa mà? No és coherent, no?
No és coherent, no. De fet, jo a mi m'agrada molt enfocar-ho amb això, no? amb aquest canvi d'hàbits que hem de tenir en el dia a dia i que hem d'intentar, doncs, bueno, si arriba l'any que ve, no? Dir, vale, perfecte, però vaig a començar ja, no? Perquè sempre és una bona oportunitat per canviar hàbits, per millorar els nostres hàbits, i sempre tenim aquesta oportunitat de millorar la nostra salut. És a dir, poques coses, i parlant de grau d'evidència científica, poques coses tenen el grau d'evidència científica que té l'exercici físic per millorar la nostra salut. I clar, l'hem de recomanar. En qualsevol moment, jo ho dic, no hi ha edat per començar a fer exercici físic, és a dir, a qualsevol edat és bon moment, i el mateix ens passa en l'alimentació, qualsevol edat és bon moment per menjar millor i per nutrir-nos amb aliments de qualitat.
La darrera, senyor Pujol, vostè ha fet un llibre, expert en descans. Li donen suficientment d'importància? És un pilar bàsic, alimentació, esport, però també descans.
És un pilar bàsic. De fet, dormir bé és una necessitat biològica. Sabem que les hores de son que perdem no se poden recuperar. Això de dorm poc i després el cap de setmana recuperar hores de son, això és un mite, no existeix. I a més, enfocat en el tema, de, per exemple, de rendiment esportiu, sabem que si no dormim bé, l'endemà el nostre rendiment baixa moltíssim. I a més, quan parlem d'alimentació, quan dormim poc, tenim tendència a menjar més i, a més, tenim tendència a fer pitjors decisions nutricionals. És a dir, a menjar menys fruita, menys proteïna i menjar més ultraprocessats i aliments que sabem que no són tan sants. Per tant, dormir bé i cuidar el descans, tant en quantitat com en qualitat, és fonamental per la nostra salut i per el nostre rendiment.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, doctor Entel Pujol, metge endocrí de l'Hospital de Sant Llàtzer. Gràcies per participar al nostre programa i fins una altra.
Fins una altra. Gràcies a vosaltres.
Abans de fer una petita pausa, vull introduir un tema superimportant que ara m'ha acabat amb el doctor Entel Pujol. El descans, ja siguin un esportista d'elit o un esportista amateur, Eduard i Gonzalo. Perquè, per exemple, ara xerraré en primera persona. Si jo me fot una hora i mitja o dues hores de pàdel a les 8 de vespre, me passa que sop, poca cosa, és igual, i quan vaig a dormir estic tan cansat que no puc dormir. I me giren al llit i dic, a part de dir que estoy tieso, tinc aquesta sensació de que m'acosta, com més cansat, pitjor dorm. Com és possible, quan se suposa que està relaxat el teu cos perquè ha fet una activitat, no?
Bé, just en aquest cas concret, és que jo crec que del moment en què tu acabes de fer activitat física...
Massa tard.
Moment que és massa tard. És massa tard. A mi, si incorpores aquesta activitat, no sé, a les 4 o inclús pel dematí, pues, si hi ha possibilitat, claro, te pot ajudar a conciliar. Però ahir me sembla que estan... No, no soc un especialista, però me dona la sensació que està molt a prop del moment en què te'n vas a dormir. No dones temps al teu cos a baixar pulsacions, a relaxar-te, a regular un poc a nivell hormonal. Crec que va per aquí una mica de la cosa.
Gonzalo?
Absolutament d'acord. És a dir, si tu programes una activitat física... O inclús mental, que te demanda una alta exigència, el cos s'activa, no? I després el cos ha de davallar aquest nivell d'activació fins a arribar a la situació ideal per assolir el descans i poder-te dormir. I això és difícil, depenent de l'hora amb la qual fem aquesta activació. Hi ha una recomanació de son, que és que el llit és per dormir, entre altres coses, però fonamentalment per dormir. Però si tu estàs al llit i no dorms...
Aixeca't.
I tranquil, te'n vas a llegir, però una activitat que et relaxi la ment. O fas meditació, o fas...
No pantalles.
Exacte. Estem tan acostumats a les pantalles que no em dormo, doncs activo la pantalla X o la televisió o tal, i això al final el nostre cervell el continua activant. I ens costa una micona més. Al final ens adormirem, perquè el cos a poc a poc va entrant en aquesta situació de letargo, però l'activació cerebral dura una micona més.
I per tot dos, ja que xeram abans de l'entrenament de força i la importància, quan és el millor moment per entrenar? Perquè hi ha qui diu, jo és de matí, després de dormir, no tenc força, m'agrada més entrenar sobre baixa. I hi ha gent que s'aixeca, i evidentment ha descansat, i pot entrenar molt bé. Això és molt personal, o quan hem d'entrenar amb alta intensitat?
Jo crec que és molt personal. Són ritmes, no? És un poc els ritmes circadians o bioritmes de cadascú. Hi ha gent que és més matutina, hi ha gent que és més nocturna. Hi ha gent que de la nit s'activa i li va bé i li va millor estudiar, per exemple, o li va millor fer alguna activitat física, a pesar de que després li perjudiqui per conciliar. Hi ha gent que li va millor fer-ho pel dematí. I també crec que és una cosa que es pot entrenar, eh? Que si tu t'acostumes, agafes l'hàbit d'entrenar a determinada hora, el teu cos ja es prepara, diríem, prèviament, perquè tu puguis rendir millor fent l'activitat física que vulguis fer.
Gonzalo, entrenant dijú per perdre pes, és una cosa que també s'enxerra molt, que hi ha gent que està preparada, que no li costa, hi ha gent que s'acuba i no rendeix igual. Què n'opina?
Soc un mal exemple, jo. Jo ara vinc d'entrenar i estic en dejú, però no és l'ideal. No és l'ideal. És a dir, si tu vols rendir, has de tenir el cos preparat per demandar-li una energia que ve de l'alimentació, de la nutrició. Llavors, no és recomanable. Pots habituar el cos a aquest exercici, però en realitat, si volem un bon rendiment i volem treure tot el suc al nostre cos, alguna cosa ens hem de posar el cos abans d'anar a entrenar.
Això es fa, perdoni, perquè l'audiència o els espectadors o els oients de David Ràdio sàpiguen, perquè així, en lloc de tirar dels aliments que hem menjat, el cos tira del greix nostre per cremar més calories. Per què es fa això?
Aquesta és la teoria. Aquesta és la teoria. Tu, si no tens... quan tu menges, no, els aliments se processen i de cop tenim un augment de la glucosa en sang, i això és el que tirem després com a primer recurs per poder fer qualsevol activitat. Si tu estàs en dejú, aquest nivell de glucosa és molt baixet, i llavors has de processar la màquina o la fàbrica ha de desfer greixos i després desfarà les proteïnes, vale? Però primer tirarà dels greixos per tal d'aconseguir aquests sucres, entre cometes, per poder alimentar el cos, el múscul, per fer exercici.
Recordi, nostres oients, que estem conversant amb el doctor Gonzalo Barrantes, metge esportiu, i també amb el fisioterapeuta Eduard Nicuesa. Estem xerrant d'Operació Bikini, però també molt centrat a la importància de l'esport en la nostra vida. Fem una petita durada aquí a Vida Saludable i tornem tot d'una. Fins ara.
Vida Saludable. IB3 Ràdio.
Lletres Ràdio és esport.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
A veure, vostès, com el doctor Antal Pujol, que xerràvem ara amb ell, prediquen l'exemple. Es cuiden l'alimentació i entrenen molt.
Quan entrenen? L'audiència de Vida Saludable vol saber. Quan entrenen? A diari com un servidor?
I quin tipus d'entrenament fan, també?
Bueno, jo, com he dit abans, m'he quedat amb l'entrenament de força. I faig exclusivament força. Intento fer 3 dies a setmana i feu pues, 45 minutets, una hora d'entrenament de força. Però és bastant intens. O sigui, vinc a dir, que a vegades com, bueno, és que tu tampoc no... Bueno, jo quan m'hi poso, no? Llavors, aquesta és una miqueta la idea, no fer un entrenament massa llarg, perquè, vale, millor, per temes laborals, pues no em dóna temps, però sí que intentem fer entrenos quan entrenes és exigent. Moure alguna cosa de pes, fer alguna cosa una miqueta més intensa.
Molt en el teu cos, no? En el teu pes.
Sí, majoritàriament sí, sí, sí. No vull dir que faci calistènia, perquè els experts en calistènia me matarien, crec, però sí, intento fer coses amb el meu propi pes, amb gomes elàstiques, amb pes lliure, bueno, bàsicament, el que se diu ara entrenament funcional. Entrant en les modes, pues seria la moda d'entrenament funcional, funcional training.
Sortir a córrer, no? Mai.
No, sortir a córrer no ho faig. Molt puntualment, però no és l'habitual. No és l'habitual, no.
Gonzalo, has dit abans que t'apassiona el ciclisme. Quins altres esports fas?
Bueno, faig un entrenament funcional també, almenys un pic per setmana, i d'una intensitat moderada alta durant una horeta. Si puc i la vida m'ho permet, sobretot conciliar la vida familiar amb l'esportiva, doncs 3 pics per setmana faig ciclisme. I ara que arriba el bon temps, m'encanta sortir a les 7 del matí, em tiro a la mà i nedar durant, sí, mitja horeta, 40 minuts. És un paradís, aquesta illa, per fer això. És una passada tirar-te de bon dematí, els peixos estan allà, l'aigua està transparent...
En neoprè o sense?
Sense. No, l'aigua ja comença a estar... No, està bona ja, sí.
A veure, és cert que quan són joves l'esport és un 80% més important que la dieta. Però que arribats a una edat s'inverteix. El 20% d'importància és l'esport i el 80% és l'alimentació. És així, és correcte?
Si volem un cos, diguem, una silueta adequada, vull dir, que quan són joves poden menjar de tot perquè ho cremam, per a partir de 40 anys, o tanques la boca, o tindràs el teu Michelin, la cervesa no pot ser...
Hombre, si vols, sí, és a dir, efectivament, si el que vols és una figura, si és un tema estètic purament, no sé si és exactament el percentatge aquest, però sí, claro, sí, més o menys va per aquí la cosa. Lo que... Hem de veure, no? Un tema és la part estàtica i l'altre és el benestar, el sentir-nos bé. No crec que vagin de la mà. O sigui, és molt difícil mantenir un físic d'aquestos que veus per la platja i et gires, no? Crec que això és molt, molt complicat i requereix de, com a objectius de molt curt plaç. Vull que s'emmarquin...
El six-pack,
no? El six-pack, has de fer un esforç brutal perquè es marqui el six-pack... que és molt difícil de mantenir i no crec que sigui compatible amb la salut, que mantenir aquest six-pack.
La salut mental, sobretot.
Bueno, salut mental segur que no. Segur
I Gonzalo, no. La genètica a l'hora de cremar, és a dir, deia Roberto Carlos, jo tinc tableta sense fer abdominals, perquè genèticament som així. I Cristiano Ronaldo, que és un referent en que disciplina, no? Sí. Fa 1.000 abdominals al dia.
Sí.
Vull dir, són dels dos extrems. No vull dir que no cremi calories en Cristiano, però igualment crec que en Roberto Carlos la gent que se li marca la tableta és una qüestió genètica, a vegades.
Bueno, sempre tothom tenim al costat algun amic, alguna amiga que diu, jo és que no faig res. I diu, no me fotis. No, pot tenir aquest cos tu sense fer res.
I pues, fa una ràbia.
Bueno, fa ràbia, sí. La resta, pues, ens toca sacrifici, hàbits i bons hàbits, sobretot. Però és veritat que, evidentment, la genètica ens marca. Ens marca. I quan dius... bueno, és que els joves poden menjar el que sigui i tot ho cremen. Home, comencem a tenir problemes greus d'obesitat infantil i problemes greus d'adolescents i problemes de salut.
Sí, infantils també. Sí,
perquè,
sí.
Perquè els hàbits, malauradament, ens estan canviant. És més fàcil donar-li a un nin un bollicao, no?, de la meva època, que no preparar-li un entrepà, perquè no tenim temps per arribar i preparar aquest entrepà.
El pa ja és congelat, ha canviat.
Bueno, és a dir, la societat de vegades no ens ajudem a que aquests hàbits siguin més saludables.
I l'activitat, no?, també, perquè venc a dir, abans el tipus de joc que feien els nens era més actiu, i ara sembla ser que va més vinculat a pantalles i demés. Llavors, bueno, entre l'alimentació, que com diu el doctor Barrantes, i els hàbits que anem prenent, que cada vegada són pitjors, pues, sí, estem veient problemes bastant, bastant serios, sí.
A veure, què s'entén això de metabolisme basal? És igual amb un home? És igual amb una dona? És igual a certa edat?
No.
Què és exactament el metabolisme basal d'una persona?
Bueno, no és fàcil d'explicar, però potser seria com el banc en el qual nosaltres posem els estalvis, no? Si nosaltres aquest banc l'omplim de dobbers i no en gastem, no? Perquè no el fem produir, doncs sempre tindrem un excés. I això seria el que ens provoca que a poc a poc estiguem engreixant-nos i no gastem. Si nosaltres tot el que entra surt, entre cometes, sempre mantindrem una fisonomia, pues, més o menys com estem. Si nosaltres entrem 4 i gastem 6 del que tenim, doncs cada vegada estarem en deute amb aquest banc i cada vegada cremarem una miqueta més i, per tant, afinarem aquesta figura. I el metabolisme seria la manera de moure aquest dobbé. Si jo els amoc lentament, doncs m'acostarà més gastar-los, si els amoc ràpidament, doncs m'acostarà molt menys gastar-los i, per tant, aniré sempre cap al deute. No sé si ha quedat clar.
Sí,
però,
sí.
Però, bueno,
molt
sí,
gràfic.
Això.
Sí, a més, aquí hi ha una coseta, que és que el metabolisme basal, anem a dir, bueno, pues és les calories que gastem sense fer molta cosa, no? Van per un costat, però que quan intentem incorporar alguna activitat física per fer un gasto calòric una miqueta més important, hem de tenir en compte quin tipus d'activitat física fem, perquè si fem activitats de força, anem a dir que el metabolisme basal mai s'acaba acostumant a aquesta activitat, per tant es manté el metabolisme basal el que tenim. Si fem activitats que només són cardiovasculars o de resistència, el nostre metabolisme basal, que és, bueno, la nostra cosa és bastant intel·ligent, llavors el que diu és, bueno, com aquesta persona fa aquest gasto constant a nivell cardiovascular, jo el que faig és redueixo una miqueta el metabolisme basal. Per tant, ja deixes de cremar les mateixes calories en repòs. No sé si, si ens entenem. S'ha d'anar, o sigui, el que vull dir bàsicament és que hem d'incorporar activitats molt variades perquè el nostre metabolisme basal no es converteixi en més eficient i gasti menys calories.
Eduard, tornant a la força, que vostè ha dit que era un gran defensor, és que fins i tot els geriatres recomanen força en la gent gran per evitar caigudes, per millorar l'equilibri, per el dia a dia, per ser actius i no ser sedentaris, per anar a la compra, és a dir, evita caigudes ensopegades en la gent gran, la força.
Sí, això ha canviat moltíssim, perquè fa 20 anys bueno, era impensable parlar amb gent gran, amb aquest perfil de pacient, poder fer activitat de força, i ara està absolutament acceptat i, evidentment, és, bueno, té un gran número de beneficis en gent gran i en gent no tan gran. O sigui, ens suma moltíssim l'activitat de força.
Gonzalo, què té l'esport per enganxar-nos tant? És a dir, està científicament demostrat que allibera endorfines, tenim una sensació de benestar quan hem entrenat fort, te sents bé, va innegablement en el cos humà a una classe de qualsevol cosa competir, tens de veure un que entrena fort, doncs el tens com un referent, intentes estar al seu nivell, cada dia dius, ostres, m'ho trobo millor, cada dia faig millors marques. Què té l'esport que ens enganxa tant?
Bueno, tot això que tu acabes de dir, no? Al final és una activitat que estimula una part del nostre cervell, que ens fa uns yonquis d'això, sí, i després té una vessant social que també ens agrada. És a dir, hi ha certs esports que tenen més tirada perquè al final ho fas amb els amics, amb la colla de coneguts, i això te du a que un tira de l'altre i vas fent una miqueta d'aquest esport un hàbit. L'esport té molts beneficis i no només són físics, sinó que a nivell mental també estan més que demostrats, i l'hem d'intentar pues, mantenir tota la vida.
Pregunta per tots dos. Una frase que hauran sentit moltíssim a les seves consultes. Arriba una persona, que realment és un esportista amateur, que el coneixen ja, i arriba a mi lesionat. Me fa mal aquí i tal. Bé, tracti'm, facin el que m'hagin de fer, però jo no vull aturar. Jo no vull aturar perquè, clar, és que, doctor, és que, Eduard, és que ara estic molt bé, és que estic entrant molt bé. Jo no puc aturar. Claro. I vostès li diuen, Li fa mal? Molt. Ha d'aturar. Sí. Li costi o no li costi?
Bueno, mira, no s'ha d'aturar, se pot mirar de modificar l'activitat.
Però se sent a la seva consulta, això?
Sí, sí, tant i tant. Bueno, és molt habitual, molt habitual. Però és algo... jo crec que hem d'intentar nosaltres reconduir com a professionals a una altra activitat que no s'aturi, que segueixi mantenint aquest hàbit d'activitat física o esport el millor possible. Però, clar, l'activitat que l'ha dut a lesionar-se s'ha de modificar d'alguna manera, temporalment, evidentment, perquè si és una lesió... bueno, a dia d'avui, pràcticament, hi ha poques lesions que no puguem solucionar. Llavors, bueno, més o menys trobarem el camí per arribar-hi. Jo, amb aquest perfil de pacient, li diria que, bueno, molta paciència, que es deixi de recomanar pel professional amb el que estigui consultant i que, bueno, tot arriba, que si vol seguir fent aquella activitat que havia fet fins llavors, doncs, bueno, que s'ho prengui en calma, que tornarà, i que si ha d'aturar dues, tres, quatre setmanetes, doncs s'atura dues, tres, quatre setmanetes, que no passa res. Se canvia el tipus de feina i seguim igual.
Absolutament d'acord. Jo crec que aquesta consulta és molt, molt freqüent, i avui en dia encara més, on l'esportista amateur, doncs, té uns objectius i sembla que el món s'acaba si no els assolim o si no arribem, però amb seny, no?, amb sentit comú. Modular l'activitat en aquests casos és el que s'hauria de fer. Prohibir a mi em costa molt, però sí que reconduir aquesta activitat. I a vegades que no queda més remei, però és una fractura, és una rotura d'un tendó d'Aquiles, és una... Bueno, doncs no te queda més remei, i... però sempre, sempre, de la mà de grans professionals com els que estàs en el teu programa, doncs és més fàcil ajudar aquests pacients a que puguin continuar amb una certa activitat, però d'una altra manera.
Pregunta per tots dos. Com es fa feina amb esportistes d'èlit? Estan fets d'una altra pasta? Són un poc especials?
Un poc nins?
Buf.
Sí, és complicat, però és complicat.
Clar, és que al final...
Viuen d'això?
Clar, viuen d'això,
sí,
la seva feina.
Sí, clar, viuen d'això, i a més és un perfil molt, molt, molt concret, perquè jo sempre penso en això, que al final l'esportista que arriba al nivell elit és una persona que des de ben petit, des d'infant, l'han estat reforçant positivament. Sempre ha estat el millor de l'equip, o el que ha fet la millor marca, i llavors de repente arriba a una categoria, a un nivell màxim, on hi ha més gent que està al mateix nivell i que ha rebut els mateixos inputs. Llavors, encaixar això és molt difícil. I jo crec que cada vegada hi ha més... no sé si és per un tema de formació o d'educació, no sé per què és, crec que cada vegada això se gestiona millor. Però fa un parell d'anys no era ben complicat, sí. Mira, d'organitzar-te d'aquesta manera és difícil. Sí.
Gonzalo, és més difícil o tenen molt clar, o són responsables, es cuiden? Hi ha de tot.
Bueno, jo diria que és apassionant, si no, no estaria fent feina amb ells. Però és a la vegada molt exigent, a la vegada és desafiant, però per moltes vessants és molt, molt agraït, perquè veus que el pacient, en aquest cas l'esportista, fa cas de lo que recomanes. Mm-hmm. Però a mi em van dir, quan em vaig ficar amb això, dius, escolta'm, això és com tenir pura sangres, i els has de treure tot el suc que tinguin, i ells t'ho demanen. I a vegades això pues, suposa posar al límit el cos humà. I hem d'arribar amb un equilibri que és més fàcil de trencar. Per això tenim les lesions que tenim, per això tenim de vegades les sorpreses desagradables que tenim dins de l'esport professional. Que passen també en l'esport amateur? Sí, però no tenen la ressonància, no tenen la venda pública que té si es lesiona qualsevol professional, que després te miren com a metge i dius, però què has fet? Diu, jo crec que ho he fet tot bé, però de vegades el cos te passa aquestes males jugades.
La darrera, Gonzalo, que queda manco d'un minut de programa ja. Fa pocs mesos va morir el metge del Barça. Vostè era metge d'un club de futbol aquí, i aquella gent que va dir, però com suspenen la jornada? Només qui està a un equip d'elit sap el vincle entre un metge i uns jugadors que evidentment no podrien sortir a jugar, perquè se genera una confiança, un sentiment de preci, no diria amistat, però sí de confessions, no? Un esportista quan ja no és un metge li diu, me fa mal, però no diguis res, escolta, jo puc apurar...
Bueno, em toca molt la fibra, perquè era conegut. Al final, dins del món del futbol, som pocs i ens coneixem. Jo sempre dic que ara ja fa 3 temporades que no estic al futbol, però jo cada temporada guanyava o tenia 22 fills nous. Per jo són com fills, perquè al final posen la seva vida, la seva i la de les familiars, perquè te comenten tot i t'arribes a una relació amb uns un vincle més personal, amb uns altres només és professional, però al final és una relació molt intensa. Per tant, si estàs de dins, ho entens, i a més, bueno, ho vam agrair, els que estàvem a prop, ho vam agrair aquest gest.
Gonzalo Barrantes, metge esportiu, que s'emociona aquesta darrera pregunta més personal. Gràcies per avui conversar amb nosaltres aquí a Vida Saludable sobre esport i vida. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Eduard Nicuesa, amic també, fisioterapeuta de gran nivell, gràcies per conversar avui amb nosaltres al programa.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Ens anem amb la cançó de Rocky, perquè vosaltres sou dos Rockys.
El ojo del tigre.
Laura Calafat, gràcies.
Gràcies, Carlos.
Fins la setmana que ve, adeu. Són les dues.